Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Març del 2009. A Tarragona desapareixen un home i una dona. L'última persona que els ha vist diu que han fugit junts, suggerint una relació amorosa amagada. Els desapareguts són la Júlia Lamas i el Maurici Font. La Júlia és germana de la Mercedes i la Mercedes està casada amb el Maurici. La Mercedes no s'acaba de creure que la seva germana i el seu home estiguin embolicats i és qui denuncia la desaparició. Però qui afirma que han fugit junts és el marit de la Júlia Lamas, un home anomenat Ramon Lasso, que té un passat que guarda en secret i que acabarà tenint un paper molt rellevant en aquest cas.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. La història d'avui és un puzzle que per als investigadors va ser molt llarg i delicat de completar. D'aquesta història se'n va fer un 30 minuts, diversos documentals a les televisions espanyoles i un llibre titulat Sense cadàver, de la periodista Fàtima Llambric, perquè un dels elements destacats d'aquest cas és que es va condemnar un home sense que haguessin aparegut els cossos de les persones a qui se suposa que va matar. I no van ser poques. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Tots els protagonistes d'aquesta història vivien a les comarques de Tarragona. Començarem pels que vivien als Pallaresos, un municipi de 4.500 habitants situat a 6 quilòmetres de la ciutat de Tarragona. Els Pallaresos és dalt d'un turó. Allí, l'arquitecte Josep Maria Jujol, col·laborador habitual de Gaudí, hi va deixar la seva empremta en les antigues escoles, la casa de l'antic ajuntament o la casa Bofarull, una masia-palau preciosa. Un poble aparentment tranquil, on un bon dia en van desaparèixer dos dels seus habitants, el Maurici Font i la Júlia Lamas. Aquí comença el puzzle. La persona que va denunciar la desaparició és la Mercedes Lamas, que és la germana de la Júlia, la desapareguda, i la dona del Maurici, també desaparegut. I l'última persona que els va veure vius es diu Ramon Lasso, casat amb la Júlia Lamas. O sigui que tot queda entre família. Com ens explica l'inspector de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, Jordi Domènech, un dels investigadors que va portar el cas.
La Júlia Lamas era la dona del Ramon Lasso i Maurici Font era l'home que estava casat amb Mercedes Lamas. Eren dos matrimonis que estaven units per les germanes.
Ho repeteixo perquè a mi em costa d'entendre i és important que quedi clar. Estem parlant de dos matrimonis, el format pel Maurici Font i la Mercedes Lamas i el format per la Júlia Lamas i el Ramon Lasso, elles dues germanes. Els desapareguts són, per tant, dos cunyats, el Maurici i la Júlia. I la Mercedes Lamas, dona i germana respectivament, és qui en denuncia la desaparició. L'altre cunyat, Ramon Lasso, és la darrera persona que va veure els desapareguts. Una desaparició que des del primer moment va cridar l'atenció de la periodista Fàtima Llambric, que es va interessar pel cas i en va arribar a fer un 30 minuts i un llibre.
Mira, jo m'apropo al seu cas perquè un dia de poca feina a la feina, cosa que és bastant contradictòria i vosaltres ho sabeu, no?, pels que tenim aquest tipus de feina, doncs diguéssim que vaig poder mirar-me amb atenció als diaris i em va fer gràcia agafar diaris de la zona de Tarragona, i en aquest cas era El Punt, l'edició de Tarragona, quan El Punt encara feia, no? I treien la notícia de dues persones desaparegudes i feien referència a uns antecedents judicials de la parella d'una d'aquestes dues persones, no? I va ser una mica esta la xispa que em va fer centrar-me en aquest cas.
De seguida tornarem a aquesta espurna, però de moment centrem-nos en els fets tal com els van descriure els protagonistes. La Mercedes treballava a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on també havia treballat el seu marit, el Maurici, que ara cobrava una pensió d'invalidesa. La Júlia feia de portera en una finca situada al número 108 de la Rambla Nova de Tarragona. El marit de la Júlia, en Ramon Lasso, estava a l'atur i en aquells moments dedicava la major part del temps a fer hort en una finca propietat de l'Incasol, a la parcel·la 14 del polígon Riu Clar de Tarragona. Era una mena d'ocupa d'hort, com altra gent que aprofitaven que aquelles finques estaven inactives. I ara anem al divendres 27 de març del 2009, el dia que, suposadament, la Júlia i el Maurici van decidir marxar. Què va passar aquell dia que es va posar la denúncia per la desaparició? Mirem de recordar-ho fixant-nos en els detalls.
La denúncia la posa la Mercedes, que és la dona del Maurici. Va a la comissaria i va acompanyada del... La primera vegada va sola, però després va acompanyada del Lasso, el Ramon Lasso, que és el seu cunyat.
Què van declarar el Ramon Lasso i la Mercedes Lamas quan van anar als Mossos a denunciar que les seues respectives parelles havien desaparegut? Ens ho explica la Lídia Oriols.
Segons les diligències que consten al sumari, Ramon Lasso declara que entre les 7 i 2 quarts de 9 del matí va despertar-se i va veure que la seva dona, Júlia Lamas, ja no es trobava al domicili. Ell va treure els gossos a passejar i cap a les 8:50 es va dirigir a l'oficina de la Caixa, situada al barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, a uns 10 minuts en cotxe. El Ramon especifica que havia de pagar el rebut d'un curs de zelador que volia fer. Poc després es va dirigir a l'oficina de Correus. En sortir de Correus es va trobar Maurici Font, que primer li va proposar d'anar a prendre alguna cosa i després que ell va rebutjar l'oferta, li va demanar 500 euros per pagar el rebut de l'electricitat. Cadascú amb el seu vehicle es van adreçar al domicili de Ramon Lasso, on aquest li va prestar 1.000 euros que va treure d'un sobre on guardava els diners. El Maurici va marxar i el Ramon especifica que no li va dir on anava.
Ja anireu veient que el Ramon Lasso és un home amb molt bona memòria i que sempre dona molts detalls de tot el que fa i tot el que recorda.
Ramon Lasso, en la seva primera declaració, també explica que cap a la una del migdia va passar a recollir la seva dona, Júlia Lamas, a la feina, a la Rambla Nova 108 de Tarragona. Segons en Ramon, va aparcar una mica més enllà de la porteria, davant d'un supermercat Suma. En Ramon diu que allà es va trobar altre cop el seu cunyat, en Maurici, amb qui va establir una breu conversa. El Maurici li va dir que havia vingut a recollir la Júlia i que marxaven junts. Poc després va aparèixer ella, la Júlia, que li va demanar al Ramon que què hi feia allà i li va llançar les claus de la porteria dient-li que a partir d'ara la feina la hiciera ell. Immediatament després, segons el relat d'en Ramon Lasso, en Maurici i la Júlia van marxar amb el vehicle del senyor Maurici Font, un Chevrolet model Epica.
Tot això és el que, segons el Ramon Lasso, va passar el divendres 27 de març, l'últim dia que algú els va veure vius. Per la seva banda, Mercedes Lamas, en la seva declaració inicial, explica que, el dia de la desaparició, Maurici Font la va acompanyar a la feina en el vehicle Chevrolet Epica, la va deixar a la porta de l'hospital i li va dir que la recolliria allà mateix a les 3 de la tarda. Mercedes Lamas testifica, també davant dels Mossos, que sabia que aquell dia, el divendres 27 de març, el seu marit aniria a l'hort del Ramon Lasso, com havia fet durant tota la setmana. La Mercedes també diu que el seu marit, com cada dia que anava a l'hort, es va deixar l'anell de matrimoni i el rellotge a casa. Tant la Mercedes com el Ramon coincideixen en que cap a les 15:30 Ramon Lasso la visita a l'Hospital Joan 23, on primer parla amb la seva supervisora, la senyora Maria Glòria Plana. La supervisora és qui avisa la Mercedes que el Ramon Lasso l'està buscant. Un cop es troben, el Ramon explica a la Mercedes que la Júlia i el Maurici han marxat junts. La Mercedes declara que quan es van trobar, cap a les 15:40, la veuen Ramon cansat, amb la cara congestionada, la boca molt seca i sense les ulleres graduades que sempre portava. El Ramon Lasso li dona les claus del seu cotxe perquè pugui tornar a casa. Li diu que ell no la pot acompanyar perquè ha de substituir un conegut en una feina. La Mercedes, intranquil·la, en lloc d'anar cap a casa, no s'acaba de creure que hagin fugit i va a buscar el seu marit a l'hort. Està segura que li ha dit que hi aniria. No el troba, però sí que veu que del terra en surt una mica de fum. Llavors truca el Ramon i li retreu que li hagi dit que no havia anat a l'hort. El Ramon li diu que sí que li havia dit. Ha anat a l'hort, però no amb el Maurici. Després de discutir per telèfon, la Mercedes Lamas acaba recollint el Ramon Lasso a la porteria on treballava la seva germana.
Ramon Lasso també declara que cap a 21:45 de la nit del divendres, dia 27, rep una trucada de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Han trobat el Chevrolet Epica del Maurici mal aparcat davant l'estació de Renfe. El cotxe estava obert i a simple vista es podia identificar la documentació del vehicle que anava a nom de la Mercedes Lamas. Amb ella van anar a recollir el cotxe del dipòsit. Cap a les 12 de la nit, cadascú va agafar el seu cotxe i va marxar a casa seva. La Mercedes Lamas no es rendeix i busca el seu marit i la seva germana fins les 3 de la matinada, però no aconsegueix saber-ne res. L'endemà, i després de parlar amb una veïna, va denunciar la desaparició del Maurici i la Júlia.
Què li va explicar aquesta veïna a la Mercedes per convèncer-la de denunciar? Ens guardarem el detall per més endavant. Primer, resoldrem altres dubtes que han aparegut. Què hi feia el cotxe del Maurici i la Mercedes mal aparcat i obert davant l'estació de tren? Algú els va veure marxar, el Maurici i la Júlia? Què passa quan una persona desapareix? Ens ajudarà a resoldre-ho l'inspector Domènec de la Unitat de Persones Desaparegudes.
Les primeres hores sempre són molt importants en qualsevol desaparició. És quan tenim les coses més a prop, és quan es poden fer gestions amb càmeres, que millor la gravació de la càmera en 24 hores... desapareix i ja no podem recuperar aquestes imatges, a l'hora de recerca de testimonis, a comprovar doncs, des d'aquesta persona no estigui detinguda, que aquesta persona no estigui en un hospital. La creença aquesta que hi ha que s'ha d'esperar 24-48 hores, això és fals. La denúncia s'ha de posar des del mateix moment que el familiar creu que aquesta persona ja tindria que haver arribat, en aquest cas, al seu domicili.
En aquest cas, la primera denúncia la posa la Mercedes Lamas en un procediment que seguirà primer la Unitat Central de Mossos de Tarragona i després la Unitat Central de Persones Desaparegudes.
La denúncia l'agafa la Unitat d'Investigació de Tarragona com una denúncia voluntària. Venen a denunciar que dues persones adultes pues, havien marxat de casa i s'argumentava, pues, bueno, tenia un cert sentit el que es deia, de que havien marxat perquè havia aparegut el cotxe a l'estació de trens, com si les persones podien haver agafat un tren i marxar. Inclús hi ha una primera identificació d'una persona que els veu, que diu que es veu agafant el tren i marxant.
A mesura que comencen a investigar, els Mossos s'assabenten d'un possible motiu per la marxa del Maurici i la Júlia.
Posteriorment, inclús s'entra en la conclusió de que, bueno, com havia una relació extramatrimonial entre Mercedes i Ramon, se podien haver assabentat d'aquesta relació extramatrimonial i podia haver donat causa que es marxessin dels dos domicilis per aquest motiu. Serà assabentat i marxen.
Repassem els fets. Aquesta primera persona que declara que els ha vist marxar és una dona que treballa venent bitllets a l'estació, que manifesta que, efectivament, el Maurici i la Júlia van estar a l'estació de trens. O això és el que creu ella. D'altra banda, els Mossos s'assabenten de la relació extramatrimonial entre Mercedes Lamas i Ramon Lasso, que podia haver motivat la fugida del Maurici i la Júlia. Recordem que es tractava de dos matrimonis, el de la Júlia i el Ramon, per una banda, i el del Maurici i la Mercedes, per una altra, i que la Mercedes i la Júlia són germanes. Els investigadors continuen recollint testimonis d'aquelles primeres hores de la desaparició. José Casanovas, president de l'immoble on treballava la Júlia de portera, declara que a la una del migdia, quan ella anava a buscar el seu fill a l'escola, va veure la Júlia sortir de l'edifici. La Júlia va pujar en un vehicle tipus furgoneta de color clar, semblant al que la recollia cada dia, però ell no en va veure el conductor. Al senyor Casanovas se li mostren un recull de fotografies de furgonetes i identifica el vehicle com una Ford Tourneo, exactament igual com el que té Ramon Lasso. També testifica que aquella mateixa tarda va veure el Ramon substituint la Júlia a la feina. Segons li va dir la seva dona, Mari Carme Marquès, el mateix Ramon va passar pel seu domicili a primera hora de la tarda i li va dir que la Júlia estava atenent un familiar malalt, motiu pel qual ella no havia pogut venir. La senyora Dolores Carrión, companya de feina de la Júlia i responsable de la porteria de l'immoble de Rambla Nova 106, és a dir, la finca del costat d'on treballava la Júlia, manifesta que de forma habitual Ramon Lasso recollia la Júlia a la una del migdia davant el monument als castellers de la Rambla. Aquesta localització coincideix amb la descrita pel senyor Casanovas. La senyora Carrión també declara que aquell matí va veure la Júlia vestida amb roba de feina i fent les tasques pròpies que li corresponien. Per la seva banda, la Mercedes Lamas, germana de la Júlia i parella del Maurici, quan se l'interroga per la possibilitat que el Maurici i la Júlia hagin marxat junts, insisteix que no s'ho creu. La Mercedes explica que el seu marit era una persona malalta, patia una depressió i era diabètic. Això l'obligava a prendre una medicació diària que no s'havia endut. Maurici Font tampoc s'havia emportat roba, ni tan sols una maleta. Tampoc no havia fet la germana de la Mercedes, la Júlia. D'altra banda, i pel que fa a una possible relació amb la seva germana, Mercedes Lamas manifesta que el seu marit i la seva germana són dos tipus de persones incompatibles. En la seva declaració, Mercedes Lamas afirma que està convençuda que el seu marit havia anat a l'hort de Ramon Lasso aquell matí.
El Maurici portava una setmana que anava a l'hort, segons es manifesta Mercedes. Això ho sabem perquè no ho diu la Mercedes, però també perquè sempre es deixava el rellotge i l'anell al seu domicili per anar a l'hort. Aquell dia, el dia de la desaparició, Mercedes es diu que, com feia durant tota aquesta setmana, es va deixar el rellotge i l'anell al seu domicili, li va dir que anava a l'hort, li va dir que el Ramon l'havia dit que no digués que anaven a l'hort, una cosa molt estranya, però que li digués a la Mercedes que no anava a l'hort, i bueno, la va deixar a l'hospital i va marxar.
Mentre els Mossos investiguen on poden ser la Júlia i el Maurici i per què poden haver marxat, també avaluen el seu entorn.
Quan normalment hi ha una desaparició, el primer que es fa és mirar tot l'entorn, totes les contradiccions. Aquí ja comencem a veure, bueno, situacions que es fan pensar que podria ser el Ramon des de lo que seria l'última persona que el veu, perquè la Mercedes es explica que quan la va recollir a l'hospital, quan acaba la seva jornada, pues, el Ramon el veu sense les ulleres, suant, molt neguitós, perquè veiem una simulació molt clara de que el vehicle es deixa a l'estació de trens amb les portes obertes i la documentació de la Mercedes amb una mal estacionat, perquè en seguida algú trobi aquest cotxe, avisa la Guàrdia Urbana té que avisar. Quan només jo sí seria, pues, agafar el cotxe, marxar amb el cotxe, no agafar un tren. Hi ha una sèrie d'ítems que es fan sospitar de que podria ser el Ramon, però bueno, és un inici, és una de les primeres línies.
La Júlia té un fill d'una relació anterior, Daniel Arias Lamas, que viu a la localitat de Sorita, al País Valencià, a la comarca dels Ports, i amb qui manté contacte telefònic setmanal. Daniel Arias no sap que la seva mare tingués cap intenció de marxar. Els Mossos també van prendre declaració a Antònia Moreno, amiga de la desapareguda, amb qui compartien estones en un bar proper a la feina de la Júlia. Antònia Moreno va declarar que no va observar cap comportament estrany per part de la Júlia aquella setmana i que la Júlia no va esmentar cap mena de situació problemàtica a l'àmbit familiar. Tampoc va observar cap comportament estrany la Mercedes Lamas, per a qui resulta inversemblant que el seu marit i la seva germana fugissin junts, no s'ho pot treure del cap. Fa una estona us explicàvem que Mercedes Lamas es va decidir a posar la denúncia després de parlar amb la seva veïna. Què li va explicar a la veïna?
Dolores Viudas era veïna de Mercedes Lamas i havia treballat com a funcionària al centre penitenciari de Tarragona. Després de la desaparició de Maurici Font i Julià Lamas, Dolores explica a Mercedes el passat de Ramon Lasso, el mateix passat que li va cridar l'atenció a la Fàtima Llambric per investigar sobre aquest cas. Un passat que s'explica en aquesta crònica de TV3 del 16 de maig de 1997. Us n'oferirem només la primera part, la segona la reprendrem més endavant.
Tot va començar el 9 de juny de 1988 quan Ramon Lasso va denunciar la desaparició de la seva dona, Dolores Camacho. Hores després, el cadàver de la dona apareixia arrossegat per un tren al quilòmetre 203 de la via fèrria a prop d'Aldea. El jutjat va arxivar el cas com a suïcidi. Uns quants mesos després, el 2 de març de 1989, Lasso va anar a buscar el seu fill David de 6 anys a casa dels avis. Els va dir que marxaven cap a Gandesa sense cap finalitat concreta. Poques hores després, el SEAT 850 amb matrícula de Tarragona 6054A caia per un penya-segat de la Nacional 230 entre Xerta i Gandesa. David va resultar mort i carbonitzat, el seu pare només amb ferides lleus. El cas es va arxivar com a accident de trànsit i el pare va cobrar 3 milions de l'assegurança per la mort del nen.
La policia va tractar els dos casos per separat, com un suïcidi i un accident. Això va fer que inicialment s'arxivessin, però la família de la primera dona de Ramon Lasso, Dolores Camacho, i del fill de tots dos, el David, de 6 anyets, sempre va dubtar d'aquestes conclusions.
La família en aquell moment van ser molt insistents en que s'obrís ja el primer cas, és a dir, ells d'entrada ja no pensaven que la mort de sa germana fos un suïcidi. Hi havia, per exemple, un element que veiem molt decisiu, i és que pel lloc on estava no era un lloc de fàcil accés. Val? Hem d'entendre una zona de la via, però al costat de camps, que s'havia d'anar en cotxe, que era per camins, no? I ells diuen que sa germana sempre feia el mateix trajecte amb cotxe, és a dir, conduïa, sí, però per portar el nen al col·le, que no agafava la carretera i que molt menys de nit s'hagués posat per camins a los que no estava habituat, no? I que això, a banda de que deien que no veien cap element pel qual poguessin pensar que, bueno, que sí, que hi havia la possibilitat de que sa germana s'hagués suïcidat, no?
I davant dels dubtes, la família va decidir contractar un detectiu privat que comenci a investigar i amb el temps va aconseguir que reobrís el cas.
El primer cas, que estem parlant dels anys 90, ho porta el cos nacional de policia, Guàrdia Civil, per lo que feia trànsit, i Policia Nacional, s'agafen independentment, no es relacionen, tampoc es veu bueno, que siguin els dos criminals. És la família que sospita i que veu que casualitats, i que primer es mor la dona, que ell se sap també que tenia una relació amb una altra persona. És quan, amb un detectiu privat, fan una sèrie de gestions i això fa reobrir els casos i demostrar de que tant a la dona com al fill estaven parlant d'un doble homicidi.
Així doncs, la família de Dolores, la primera dona de Ramon Lasso, va descobrir que Lasso tenia un amant, Teresa Burgos Jiménez. També que aquesta relació provocava tensions en el matrimoni. Segons el sumari, Ramon Lasso pressionava Teresa Burgos per anar a viure junts. Després del descobriment de l'amant, es van descobrir més coses. Ara sí, us podem oferir el final de la crònica de TV3 que ens n'acaba d'explicar els fets.
Però la família de la Dolores i el David no es van conformar amb la versió oficial. Sospitaven que Lasso havia mort la seva dona i el seu fill i van contractar una investigació privada. La investigació privada va demostrar que hi havia indicis i proves per acusar Ramon d'haver mort la seva dona i haver fingit el seu suïcidi deixant el cos a la via del tren. I també que el cotxe on havia mort en David no havia caigut, sinó que algú l'havia tirat pel penya-segat. El 1993, l'Audiència de Tarragona el va condemnar a 57 anys i 2 mesos de presó per 2 parricidis i per estafa a la companyia d'assegurances.
No, al principi és una dona que apareix a la via del tren, tot apunta a un suïcidi, està a la via del tren, passa el tren, li secciona el cap per una banda, el cos per una altra, i tot apunta a un suïcidi, i és com s'investiga com un suïcidi. No hi havia cap altra persona, el conductor del tren no veu com algú llença a una altra persona allà al tren, o sigui, estava estirada al tren. Sí que és curiós de que aquesta persona arribava al tren i no es movia, però ja pot ser, podria donar-se el cas. Amb el cas del fill va ser un accident. El que va fer és ficar-lo dins d'un cotxe, llençar-lo per un barranc, i un cop va arribar baix al barranc, va baixar a veure si la persona, el seu fill, estava mort, va veure que no estava mort, i el que va fer va ser cremar el vehicle amb el seu fill dins. Són dos casos diferents, separats. Amb el seu fill inclús va arribar més i va fer una assegurança de vida, que va guanyar aquests diners, però semblaven dues coses diferenciades, un suïcidi de la mare i un accident. Ell, teòricament, anava amb el cotxe i no es va fer cap ferida. En canvi, el seu fill va morir cremat dins del vehicle.
You want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
El 1993, Ramon Lasso va ser condemnat per l'Audiència Provincial de Tarragona a 57 anys de presó per un doble parricidi i una estafa a la companyia d'assegurances. Aquest és el passat sobre el Ramon que la Mercedes Lamas descobreix gràcies a la seva veïna Dolores. Recordem que la Dolores havia estat funcionària de presons, per això coneixia el cas. Si bé sempre s'havia mantingut discreta, quan la Mercedes Lamas li explica que la seva germana i el seu marit han desaparegut, considera important explicar-li a la veïna. Tot i que, segons la Fàtima Llambric, que ha visitat moltes vegades el Ramon Lasso a la presó, el Ramon diu que ell ja havia parlat del seu passat a alguns coneguts.
Hi ha un moment, quan ell està vivint a Pallaresos ja, i per tant ja coneix a Júlia, i ja coneix a Mercedes i al Maurici, que hi ha un programa de televisió que tracta el seu cas. I per tant ell aquí agafa por de que això trenqui amb la seva vida, no? I jo crec que és quan es dona un plantejament o quan ell fa un sopar amb amics i tal i explica.
O sigui, que podria ser que alguns sí que sabien que en Ramon havia tingut dona i fill, però el que no quedava clar del tot era com havien mort. S'insinuava que tots dos podien haver mort en un accident de cotxe. Els fets que ara ens ocupen són del 2009. Quant de temps va estar Ramon Lasso a la presó?
La primera condemna a Ramon Lasso va ser per doble parricidi i era de 57 anys de presó. Pensem que estem abans de la reforma del Codi Penal del 1995. I això vol dir que per bon comportament, per uns informes psicològics i si es treballava a presó, hi havia reducció de condemna. Això explica, en part, que ell acabés sortint als 8 anys.
Així doncs, Ramon Lasso va sortir de la presó al cap de 8 anys de condemna. La Fàtima ens ha parlat dels informes psicològics. Què en deien en aquelles dates els informes psicològics que se li van fer a la presó? L'inspector Domènec en té els detalls.
En relació als que diuen els psicòlegs del centre penitenciari, que està per escrit i que hi ha uns informes, destaquen sempre la fialdat interior, egocentrisme, baixa capacitat d'empatia, de posar-se a la pell d'un altre. És una persona que quan volia una cosa, bueno, si per això tenia que matar, doncs matava. Si per estar amb una altra dona tenia que matar la seva, doncs mataria la seva o el seu fill, com va fer amb el primer cas. Hi ha un altre informe que parla de persona freda, calculadora, egocèntrica, hedonista, munta components agressius i violents, ben dissimulats. És una persona que enganya, que tu la veus i una persona és una persona gran, amb poc cabells, que te sedueix, sobretot a les dones, les acabava seduint. O sigui, és una persona seductora, en aquest sentit, sobretot amb la facilitat de paraula. Una de les frases que acaba dient al psicòleg és: mentre no es doni un canvi d'actitud per part de l'intern referent a la incapacitat d'acceptar la responsabilitat de les pròpies accions, no tindrem indicadors de canvi i queda oberta la possibilitat que cometi delictes greus en un futur.
Aquest informe va ser el darrer que es va fer a Ramon Lasso abans de sortir del centre penitenciari de Tarragona. Revisem alguns dels paràgrafs de l'informe.
Destaca la insensibilitat i manca d'empatia, l'efecte superficial i poc profund que el caracteritzen com a persona egocèntrica amb total absència de remordiment o culpa. Mentre no es doni un canvi d'actitud per part de l'intern referent a la incapacitat d'acceptar la responsabilitat de les pròpies accions, no tindrem indicadors de canvi i queda oberta la possibilitat que cometi delictes en un futur.
Mentre els psicòlegs feien informes, al Ramon Lasso se li va aplicar els beneficis penitenciaris que recollia l'antic Codi Penal per bona conducta i per haver treballat a la presó. Però resulta que hi havia un altre informe del mateix centre penitenciari fet l'any 95 que deia això.
De cara a la possibilitat de cometre nous fets delictius semblants als que van motivar el seu ingrés a presó, no sembla que sigui molt elevat, entre altres coses, perquè difícilment poden donar-se altra vegada la concentració de fets que van provocar la comissió del primer delicte. Es tracta d'una persona amb un bon procés de socialització, del que el perfil no correspon al delinqüent habitual, sinó més aviat al d'una persona amb un bon ajust social, almenys aparent, però que en un moment determinat és capaç de fer sense el més mínim rubor qualsevol conducta, per dura que sigui.
Els investigadors de la desaparició de la Júlia i el Maurici van llegir els informes i van fer les següents reflexions.
Mirant els antecedents i mirant els informes metges dels psicòlegs del centre, bueno, parlen d'una persona que seria pues, una persona freda, una persona egocèntrica, bueno, donen tots els ítems de les persones que serien, amb el que es diu, conegut com psicòpates. Persones que per un interès personal són capaços de fer qualsevol malifeta. És tant que amb els últims informes parlen de que bueno, serà difícil que quan el Ramon Lasso va sortir de presó, serà difícil que aquesta persona torni a produir un fet com el que va fer, perquè es tenien que donar les mateixes coincidències que es van donar en l'any 1990. Què es trobem? Que es donen les mateixes coincidències que van passar a l'any 1990. Trobem de que ell també tenia una relació extramatrimonial, que l'altra persona volia estar amb ell, però deia que, bueno, clar, com estàs casat no podem estar junts, pues mata la dona. Posteriorment, quan li diu, sí, bueno, però si te s'ha mort la dona, però clar, tens un fill, jo no puc la càrrega del fill, pues mata el fill. Ara es dona, fent paral·lelisme, es dona el mateix cas a l'any que es produeixen els fets, el 2009. Ell tenia una relació extramatrimonial amb la germana de la Júlia, ell le demana marxar, és ell que li diu a ella, marxem, deixem el bulto, com li deia al Maurici, perquè és una persona que estava disminuïda, perquè tenia una sèrie de malalties, deixar el bulto i marxem i el deixem sols. I la Mercedes diu, no, jo el puc deixar amb el meu marit, el tinc que cuidar jo, sense mi aquesta persona es moriria, a part, imagina't a la família, marxo jo i la meva germana, ja no podria parlar amb la meva germana. S'està donant lo mateix que s'havia donat feia uns anys, en l'any 1990, s'estan repetint els mateixos casos. És per això que ja veiem que hi ha una similitud, i més amb els estudis psicològics d'aquesta persona, de que podria ser l'autor d'aquesta desaparició.
Així doncs, els Mossos, a l'hora d'avaluar aquest cas, fan tot un seguit de paral·lelismes entre una situació i una altra.
Entre les situacions coincidents que es destaquen al sumari hi ha l'existència d'una relació afectiva deteriorada i l'inici de relacions fora de l'àmbit conjugal. En aquest cas, la seva relació extramatrimonial amb la Mercedes. Els Mossos també assenyalen com a un fet coincident que en tots dos casos la persona amb qui Ramon Lasso tenia una relació extramatrimonial es nega a consolidar-la i fer-la oficial. Aquest fet, segons assenyalen els mateixos informes, podria generar una frustració en Ramon Lasso que no veuria assolits els seus desitjos i que el podria dur a buscar una solució, encara que fos dràstica, per assolir els seus interessos.
En el primer cas, i segons la sentència de l'Audiència de Tarragona del 1993, la solució dràstica per la qual Ramon Lasso va optar per dur a terme la seva relació extramatrimonial sense impediments va ser matar la seva dona i el seu fill. En aquest segon cas, no sabem què els ha pogut passar a la Júlia Lamas i al Maurici Font. Només sabem que han desaparegut. Però és a partir d'aquestes coincidències i dels indicis que a poc van recollint que els Mossos comencen a considerar que la desaparició de la Júlia i el Maurici potser no ha estat voluntària.
Sí que podem dir que no és una desaparició voluntària i que seria una desaparició no voluntària i en aquest cas criminal. Per fer-lo, el que nosaltres ens basem és una sèrie d'ítems que anem treballant que són incompatibles amb una desaparició voluntària. Avui en dia pots desaparèixer, però necessites fer una sèrie de gestions vitals. I aquestes gestions vitals les deixes de fer. Des de comunicar-te amb la família, en aquest cas la Júlia tenia un fill i no es va comunicar amb el seu fill des de la desaparició. Necessites per desaparèixer una sèrie de diners. Necessites, en el cas de Maurici, uns medicaments que ja no vas a recollir. El tema econòmic. Necessites diners, però a part desapareixes i deixes propietats, deixes el teu vehicle, que poden servir inclús per vendre i per refer-te una nova vida. Tot això és el que al final, aquest i molts més ítems, podem demostrar que aquesta persona no és una desaparició voluntària, sinó que és una desaparició criminal.
Ja hem deixat clar que des de la seva desaparició, el fill de la Júlia, el Daniel Arias, no en va saber res. Segons els Mossos, si el Maurici i la Júlia haguessin marxat junts, motivats per la infidelitat de les seues respectives parelles, és a dir, per la relació extramatrimonial de la Mercedes Lamas i el Ramon Lasso, aquest fet no hauria impedit la comunicació de la Júlia amb el seu fill. Però un dels indicadors més potents per als Mossos per determinar que la desaparició no és voluntària és l'estat de salut del Maurici en el moment de la seva desaparició. Maurici Font era una persona que estava molt malalta. Era diabètica i patia un trastorn depressiu major. Per totes dues malalties s'havia de medicar. A més, i segons consten els informes psiquiàtrics aportats al sumari, Maurici Font tenia una dependència emocional plena de la seva dona, Mercedes Lamas, fet que, segons assenyalen els Mossos, contradiu la hipòtesi que l'hagués volgut deixar. D'altra banda, els Mossos també es fixen en el patrimoni dels desapareguts i la disposició que fan dels seus béns. Pregunteu-vos-ho, algú podria desaparèixer sense diners? Quan la Júlia Lamas va desaparèixer, no tenia altres mitjans econòmics que el sou que cobrava com a portera a la finca de Rambla Nova 108 de Tarragona. El seu patrimoni es limitava a un pis al bloc Sant Lucas 5 número escala A de Tarragona. Aquest pis estava llogat al senyor Antonio Rodríguez Núñez i amb l'import d'aquest lloguer, la Júlia en pagava la hipoteca. Des del moment en què la Júlia Lamas va desaparèixer, no es fa cap altra gestió per disposar de l'immoble. La Júlia Lamas tampoc es posa mai més en contacte amb el seu llogater. Pel que fa al Maurici Font, cobrava una pensió mensual d'invalidesa. El fet que consti com a pensionista impedeix, en un principi, que efectuï cap altra feina sense ser donat d'alta a la Seguretat Social. És a dir, o bé hauria de treballar en negre o qualsevol nova activitat quedaria registrada a la Seguretat Social. Però en el cas del Maurici i des de la seva desaparició, no fa cap ús de la seva pensió. Però atenció, sí que demana un trasllat de número de compte. Tornarem sobre aquest assumpte de seguida perquè és un detall important. Els Mossos tampoc s'expliquen per què en Maurici Font i la Júlia Lamas abandonen el cotxe, el model Chevrolet Epica, davant de l'estació. No els era més fàcil a dues persones adultes fugir amb el seu propi cotxe, fet que els permetria més llibertat de moviments? Aquests i altres ítems fan valorar als Mossos no tan sols que ens trobem davant d'una desaparició forçada, sinó que les dues persones podrien estar mortes.
Una de les dues persones desaparegudes necessitava diàriament una medicació i, en canvi, no consta ni que s'hagués emportat la medicació ni tampoc que n'hagués sol·licitat més ni per Seguretat Social, ni en farmàcies, ni tal. Llavors, no hi ha cap moviment de les seves entitats financeres ni tampoc hi ha cap ús del seu patrimoni, per exemple. No hi ha rastre d'ells en bitllets d'avió, o no constava tampoc que haguessin comprat altre tipus de bitllets a tren, per exemple, no s'havien endut els vehicles. Bueno, hi ha tota una sèrie de factors que fan entendre i provar als Mossos, juntament amb el jutjat, de que, bueno, de que estan davant de dues persones que ja són mortes.
En aquest cas, ja veieu que la investigació va a la inversa. Podrien estar morts el Maurici i la Júlia? El que tenen clar els Mossos és que no hi ha absolutament res que permeti pensar que són vius. El Maurici no havia retirat els seus medicaments, no hi ha utilització dels béns, és a dir, diners, ni ell ni la Júlia estan en contacte amb ningú del seu entorn fins al cap d'un any. Al cap d'un any, entre l'abril i el maig del 2009, sí que consten dues trucades i l'enviament d'un fax del Maurici o d'algú que diu ser el Maurici. Repassem els fets.
El Maurici i la Júlia desapareixen el 27 de març del 2008. La darrera persona que els veu és el Ramon Lasso. Declara que se'ls troba a la Rambla de Tarragona quan ell anava a recollir a la seva dona, la Júlia, a la feina. Tots dos li diuen que marxen junts. S'han assabentat de la seva relació extramatrimonial amb la Mercedes. S'han enfadat i marxen junts.
El senyor José Casanova, president de l'escala on treballa la Júlia de portera, la veu pujar en una furgoneta de color clar semblant a la del Ramon Lasso cap a la una del migdia. Sap l'hora perquè anava a buscar el seu fill a l'escola. La recull algú enfront del monument dels Castellers, on en Ramon acostumava a recollir la Júlia, segons les declaracions de Dolores Carrión, companya de feina de la desapareguda. El senyor Casanovas no va veure el conductor, però sí que va identificar el model de furgoneta, una Ford Tourneo, com la del Ramon Lasso.
La Mercedes veu per última vegada el seu marit a les 8 del matí, quan la deixa a la seva feina a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El Maurici li diu que anirà a l'hort amb el seu cunyat, però que aquest li ha dit que no li digui. Deixa l'anell de casat i el rellotge a casa, com cada dia que anava a l'hort.
Cap a 3:45 de la tarda, en Ramon va a l'hospital on treballa la Mercedes. La troba cap a 15:40, després de parlar amb la seva supervisora. Li diu que el Maurici no tornarà, que ha fugit amb la Júlia. No la pot acompanyar a casa, però li dona les claus del seu cotxe. Ell ha de substituir un excompany a la feina. La Mercedes troba el Ramon cansat, suat i sense les ulleres.
Cap a 4 de la tarda, el Ramon va a la porteria on treballava la Júlia. Li diu a la dona del president de l'escala que aquella tarda ocuparà el lloc de la seva dona, que ha hagut de substituir un familiar.
Cap a 17:30, la Mercedes va cap a l'hort. Busca el Maurici, no li troba, però sí que observa que la terra fumeja. Truca el Ramon i li recrimina que sí que ha estat a l'hort. Ell li reconeix que ha cremat branques.
A 8, la Mercedes recull el Ramon a la porteria on treballava la seva germana. Ell s'ha passat la tarda substituint-la.
Cap a 9:30, el Ramon rep una trucada de la policia. Han localitzat el cotxe del Maurici davant de l'estació de tren. Estava obert i amb la documentació de la Mercedes a la vista. Recordem que el cotxe era del Maurici i la Mercedes.
Cap a 11, la Mercedes i el Ramon recullen el cotxe del dipòsit. Cadascú amb el seu cotxe es desplaça a casa seva. La Mercedes buscarà el seu marit i a la seva germana fins a 3 de la matinada. Llavors anirà a comissaria a comunicar la seva desaparició, però encara no posarà cap denúncia.
La posarà després de parlar amb la seva veïna Dolores, funcionària que havia treballat al centre penitenciari de Tarragona, que li explicarà el que ella sap de Ramon Lasso. Va ser condemnat per doble parricidi el 1993. Havia matat la seva dona i el seu fill, fingint que havia estat un suïcidi i un accident. Aquest passat desconegut fa que la Mercedes sospiti del seu amant, Ramon, i denuncia la desaparició de la Júlia i el Maurici. Aparentment, ningú en sap res fins al 3 d'abril del 2009, passat poc més d'un any de la desaparició. És en aquella data quan Carmen Moreno, la mare de Ramon Lasso, rep una trucada de qui diu que és Maurici Font. El Maurici truca per informar-la que tant ell com la Júlia estan bé i que no volen ser localitzats. Estan a casa d'unes persones grans de les quals es fan càrrec. L'endemà, El 4 d'abril, Ramon Lasso fa un acte de presència a la comissaria dels Mossos per explicar la trucada que havia rebut la seva mare. Els Mossos li prenen declaració alhora que es qüestionen per què Maurici Font trucaria a la mare de Ramon Lasso. Realment són vius? Un mes després de la trucada, el 28 de maig del 2009, a l'oficina de la direcció provincial de l'INSS, reben un fax escrit amb una màquina d'escriure i signat per Maurici Font. En el fax se sol·licita el canvi de número del compte corrent en què s'ingressava la pensió d'invalidesa del Maurici Font. El compte on es demana que es desviï la pensió pertany a la també desapareguda Julia Lamas. L'Institut Nacional de la Seguretat Social aprova el trasllat al compte corrent de la Júlia. Dos dies més tard, el 30 de maig del 2009, algú que s'identifica com a Maurici, el dels Pallaresos, truca al Diari de Tarragona. L'atén el periodista de successos Àngel Joan Pere. La trucada té una durada de 5 minuts i 39 segons en els quals qui diu ser Maurici Font exposa que la seva marxa i la de la Júlia ha estat voluntària, que no volen que els busquin i que estan en perfecte estat. Fan vida a Castelló, a casa d'uns amics, i d'aquí a pocs dies marxaran de vacances. El periodista, coneixedor del cas, demana a Maurici Font pel seu estat de salut, conscient que necessita medicació. La persona que està a l'altre costat del telèfon li respon que ja es troba millor i que gairebé no necessita medicar-se. Tampoc li dona al periodista el seu número de telèfon, però sí que li dona el de la seva dona, Mercedes Lamas, perquè li faci saber que està bé. Els investigadors es fan moltes preguntes. Hola, Adrià. Una cosa que em dona voltes al cap a mi moltes vegades és per què desapareix la gent? Com s'ho mira això a l'antropologia?
De vegades et dic que l'antropologia no es mira a coses concretes, sinó quina funció tenen. Si una acció duta a terme per dues, tres, quatre persones ens sembla estranya o ens preguntem per què ho fan, et vindrà un antropòleg, una antropòloga i no t'explicarà per què ho fan, sinó quina funció té això que fan. Parlant de funcions, la vida personal de cadascú, a partir d'una certa edat, és una acumulació bastant grossa de coses, de casaments, de divorcis, de malalties, de fills, etc. No? Quan tu creus que aquesta vida, entesa com a relat, quan això ja no et satisfà i vols canviar de vida, mai més ben dit, el que fas és amagar-te i començar-ne una altra, començar a escriure una altra vida, que és el mateix, vol dir el mateix que viure-la, i per això has de sortir d'un relat i anar a un altre lloc, perquè des del mateix lloc és molt difícil, no?, tornar a començar. Jo crec que això porta a amagar-te, i és un amagar-te relatiu, perquè en tot acte d'ocultació hi ha el que s'amaga, però també hi ha els altres, els que diuen, ostres, i on són? I aquests altres, que podríem dir que són els espectadors, són els que es queden una mica amb un pam de nas, amb el dubte a la boca, amb on és aquesta persona, perquè vulguis que no, que algú s'amagui, trenca el relat compartit on aquella persona té sentit, no? Llavors, si algú se'n va del poble, si algú desapareix de la família, si diu el tòpic, si els homes d'abans, no?, aquell home que sortia a comprar tabac i no tornava, en el fons això és intranscendent, que algú s'amagui. El que és interessant és preguntar-se quina funció fa i quins efectes té sobre la gent que es queda, no?, que es queden a casa.
I a edats avançades, això és més fàcil, és més difícil?
Jo diria que sí, té alguna relació amb l'edat. Quan més has viscut en un lloc i més relat has construït en un lloc, més difícil és deixar-ho tot de banda, llançar-ho tot per la borda i amagar-se, perquè més mal vist està. Està més mal vist que s'escapi un pare o una mare de família de 50 anys que no un adolescent de 20, que potser és el que li toca escapar-se. Dit això, crec que té més a veure amb la cultura i no tant amb l'edat, no? Hi ha altres llocs del món o altres maneres d'entendre el món on desaparèixer no és vist tan greu o no es viu d'una manera tan greu com a Occident, perquè Occident de seguida hi posa, en aquest acte de desaparèixer, doncs, desgràcies possibles, immoralitat, i tot això és cultural. però hi ha altres llocs, no sé, amb cultures més nòmades, per exemple, el fet de desaparèixer durant 3 mesos no té cap transcendència, ja tornarà. Tot això està desapareixent, també. Vull dir, ara tothom porta mòbil, tothom és localitzable, una vegada més, és una quimera. Quan més localitzables estem, més intolerable trobem que algú s'amagui. Això és interessantíssim. És com pot ser que no el trobem? Escolti, vol estar sol, deixi'l. Però clar, com que ara estem localitzables, això s'ha agreujat. La visió del que ha desaparegut, o el judici sobre el que ha desaparegut, s'ha tornat més sever. És ben curiós.
A mi més d'una vegada m'agradaria desaparèixer, però no per sempre.
Ben vist, perquè el que desapareix... Hi ha una tònica de comportament en la gent que desapareix, i jo no sóc psicòleg, però sí que sóc antropòleg, que és deixar com pistes. I aquestes pistes també tenen una funció, que és la d'assegurar, ni que sigui simbòlicament, aquest retorn que un sempre contempla quan se'n va. La idea del retorn va implícita, fa parella de ball amb la idea d'anar-se'n, Ulisses, etc. No vol dir, potser no tornes mai més, però tots els exiliats pensen en tornar, tots els emigrats pensen en tornar, fins i tot tota gent que ha abandonat la família o la tribu o el que sigui, acarona la idea en moments de debilitat, doncs, de tornar i fer les paus, d'alguna manera.
Els investigadors es fan moltes preguntes. Per què de sobte el Maurici es posa en contacte amb el seu entorn? És lògic que truqui a la mare de Ramon Lasso? Quina finalitat té la trucada al Diari de Tarragona? I el canvi de destí de la pensió? Fins ara, que ha passat un any, els Mossos creien que els desapareguts estaven morts perquè justament no havien donat cap senyal de vida. Però ara han canviat les coses. Sí que hi ha senyals de vida. Algú pot pensar que ja té la resposta i que el cas és fàcil de resoldre, oi? Recordeu 3 coses, si us plau. La primera és que no hi ha cap cadàver, i això fa molt difícil dir que s'ha comès un crim. La segona és que els crims s'han de provar. No estem parlant d'independentistes, que ja sabeu que aquí la cosa va diferent. Estem parlant d'un jutjat d'instrucció amb jutges seriosos que volen proves clares i concloents. I la tercera cosa és que avui se'ns ha acabat el temps. Però ja sabeu que tornarem tan aviat com puguem i mirarem de posar llum a la foscor. Gràcies per escoltar-nos.
Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas i Benjamín Estacio. Documentació i entrevistes, Lídia Oriols. Guió, Txell Llorenç. Adaptació, realització i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. See no one.